Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès. En xarxa, som divendres 5 de maig de 2023. Arribem al cap d'una setmana que ha estat més curteta per la majoria, per alguns més curta que per altres, i ens plantem a divendres, a les portes del cap de setmana. Això es notarà, ho respirareu al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio que encetem ara plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. El control central a la capital de l'Alt Penedès, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Un divendres que, així que acabi el sumari, donarà pas a la previsió meteorològica, eina importantíssima per planificar el cap de setmana i que ens acostarà al Mar Rodero. Tot seguit, en qüestió de 2 minuts, els esports amb la prèvia, una prèvia cada setmana més curteta del cap de setmana, i l'entrevista avui amb el tècnic del Noia Freixenet, Pere Bàries, amb qui farem balanç de la fase regular de la Parlem Hoquei Lliga i parlarem dels play-off que entomen. A 9:45 tindrem la primera de les 3 cites que ens acosten als serveis informatius amb l'actualitat de les nostres comarques, el flash de 9:45. I a continuació, l'espai d'entitats, on donem a conèixer entitats dels nostres municipis. Avui, els Gegants i el Cabrot del Vendrell. Porta només un parell de setmanes en marxa, però es desplegarà a partir dels propers 2 anys. És un programa que han titulat Ocell de Foc i que s'està desplegant a la Vegueria Penedès, impulsat per la Generalitat, amb l'objectiu d'oferir atenció a joves de 16 a 30 anys, especialment aquells que presenten problemes emocionals o de salut mental. Avui us explicarem en què consisteix i quines accions durà a terme, tot parlant amb la Cèlia Sassatelli, coordinadora a l'Alt Penedès, i el Roberto Perdomo, psicòleg i referent a la nostra comarca. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, aquests 4-5 minuts per saber com avança aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. I després d'aquest segon flash, obrirem l'agenda al detall. 2 propostes. La primera, el tercer Open Benèfic Síndrome de Down, que tindrà lloc aquest diumenge a Calafell. Ens en farà 5 cèntims Josep Ramon Andreu, membre de l'Associació Catalana Esportiva Penedès Garraf. I de l'altra, us recomanem una exposició que obre portes aquest vespre a la Sala dels Trinitaris de Vilafranca. Es titula Despull d'ànima i va a càrrec de l'artista de Sant Llorenç d'Hortons, Mariona Clavé. A les 11:00, després del butlletí, cinema amb Marc Compte, notícies cinèfiles i repàs a les pel·lícules destacades que s'estrenen aquest cap de setmana. A 11:45, darrer flash informatiu, 5 minuts per actualitzar i anar tancant programa. I com el tancarem aquest divendres? Doncs de forma festiva i amb música, i és que els administradors de Santa Anna al Vendrell ja han presentat el cartell de Festa Major a un parell de mesos vista i tots els seus concerts. Així que el descobrirem a fons, parlant amb un dels administradors, el Pemi Rovirosa. El descobrirem i l'escoltarem. Així transcorrerà aquest divendres el Penedès en xarxa, aquestes 3 hores de ràdio de Penedès, que comencem tot seguit.
El temps.
Sempre ens agrada escoltar les prediccions meteorològiques del Marc Rodero, però els divendres especialment. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bon dia a tothom.
Com es presenten aquest divendres, dissabte, diumenge?
Doncs mira, avui i demà en conjunt el temps s'ha de mantenir estable, amb alguns núvols no gaire destacables com els que tenim a hores d'ara, núvols alts i alguns núvols baixos a prop de la línia de la costa. Temperatures sense canvis destacables, tant dissabte com diumenge i també durant la jornada d'avui. Sí que és cert que per diumenge hi ha un petit canvi de temps que no és per llançar coets, però sí que afectarà algunes comarques del país. Bàsicament cap a l'interior, el Pirineu i el Prepirineu. Allà poden descarregar ruixats de moderada forta intensitat. A la resta del país, doncs, a partir de migdia i tarda, el temps es faria una miqueta més variable, una miqueta més inestable, i no descartem que a casa nostra, i sobretot cap a àrees de muntanya, pugui descarregar algun ruixat. Per tant, la segona part de diumenge serà molt més inestable, podríem dir, i també acompanyada de més nuvolositat. Allà on toqui, doncs, serà un regal caigut del cel, perquè aquesta pluja pot afectar, com diem, alguns sectors de l'interior i de muntanya. No arribarà ni de lluny al 100% del territori, però hi ha aquest canvi de tendència que, com diem, serà més efectiu la jornada del diumenge, Sílvia.
I això de marcar l'inici d'un canvi més profund, no, o és aviat
no,
per dir-ho?
No nos vengamos arriba, perquè malauradament no tindrem sort en aquest aspecte. Serà un canvi ràpid que es donarà només el diumenge, però seguint una miqueta aquesta estela que em comentes, sembla, amb moltes cometes i amb molts condicionals, que la setmana vinent es presenta una miqueta més dinàmica. Dinàmica no vol dir que tinguem pluges importants, però que hi ha algun canvi amb aquesta estabilitat, això sí, ja veurem.
Mira, ara que ho dius, el Toni em recorda que tenim fires de maig a Vilafranca i acostuma a ploure, si seguim la tradició, aviam, en condicional, tant de bo.
Doncs mira, Sílvia, sí, algú li ha de tocar. Algú li ha de tocar,
sí,
eh?
Sí.
Vull dir que quan plogui en un moment o altre d'aquest any, perquè evidentment ho ha de fer, algú li farà la guitza. Per tant, això és com una loteria. Tots estem en el bombo, no?
Ah, això mateix.
Ha de tocar.
I no ens queixarem, ni molt menys.
No, no tenim dret a fer-ho. No ho podem fer.
I tant que no. Marc, moltes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Sílvia.
Els esports.
Arrenquem la nostra cita esportiva dels divendres, uns minuts on us apropem els partits més destacats d'aquest proper cap de setmana en clau Penedès i una conversa. Avui amb el tècnic del Noia, el Pere Bàries, amb qui volem parlar dels play-off pel títol. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez. Comencem, però, amb la prèvia. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, anem a repassar aquesta prèvia pel cap de setmana, una prèvia exclusivament d'hoquei patins i que amb la fase regular de la Parlem Hoquei Lliga ja finalitzada, tenim de fet cap de setmana de descans per la disputa de la final a 8 de la Lliga de Campions, que s'està disputant des d'ahir a Portugal i amb el Barça com a únic representant català. Ahir ja vam poder gaudir dels dos primers partits de quarts de final. El Benfica-Porto, que es va saldar amb victòria del Porto per 2-4, i també el Barça 5-3. Poques sorpreses, doncs, en aquests dos primers partits de quarts i amb Porto i Barça com a primers semifinalistes de la competició i que disputaran la primera de les semifinals, la que jugarà demà a les 4 de la tarda. La segona semifinal, la de les 7 de la tarda, l'assignaran els guanyadors dels altres dos partits de quarts de final que es disputaran avui, el Tricino Oliveirense i l'Sporting Valongo. I diumenge a les 4 de la tarda, la gran final d'aquesta final a 8 de la Lliga de Campions d'Hockey Patins. Competició europea a banda, aprofitarem també per desgranar els play-offs pel títol de Lliga. El Barça, com a campió, es veurà les cares amb l'Alcoi, que ha tancat la fase regular com a vuitè, mentre que Reus i Noia, quart i cinquè, disputaran el segon encreuament d'aquesta banda del quadre. A l'altra banda del quadre, el segon classificat, el Liceo, s'enfrontarà al setè, l'Igualada, mentre que el Calafell, com a tercer, es mesurarà amb el sisè, que és el Lleida. Aquests són els partits de quarts de final, que es disputaran el millor de tres partits, mentre que tant les semifinals com la final es disputaran el millor de cinc. El play-off pel novè i el desè lloc el signaran Voltregà i Caldes, mentre que el play-out se'l jugaran el Girona i l'Arenys. I a l'igual que els quarts de final del play-off pel títol de Lliga, aquests també seran el millor de tres partits. I acabarem aquest repàs amb el Vendrell, que sí que juga aquest cap de setmana. De fet, disputa la 22a i darrera jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord, rebent demà a les 5 de la tarda i en horari unificat el Dominicus. I anem ja amb l'entrevista de la jornada. Per això el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic és el tècnic del Noia Freixenet. Pere Varias, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Abans de fer balanç de la fase regular, de parlar d'aquests play-off pel títol, valorem si et sembla aquesta victòria, la última victòria de la fase regular, en aquesta darrera jornada a Sant Hipòlit. Quin balanç en fas d'aquesta victòria?
Bé, doncs un balanç positiu. Guanyar sempre, penso que sempre és positiu. I a més em sembla que durant moltes fases del partit vam estar bé, vam ser molt sòlids. A més ens va servir per seguir-nos preparant de cara al play-off a nivell tàctic. Per tant, en general, ens deixa un bon gust de boca. Penso que ens va anar bé i la llàstima va ser doncs, que durant 10 minuts al principi de la segona part doncs, no vam estar prou sòlids. Potser ens va faltar competir una miqueta millor o entendre el que necessitava el partit. Però bueno, em quedo que el resultat va ser bo, que l'equip va treballar bé la major part del partit i que penso que ara som millors equip que fa una setmana, per tant, doncs, satisfet.
Pere, anem, si et sembla, a fer balanç d'aquesta fase regular de la Parlem Hockey Lliga, una fase regular que el Noia tanca com a cinquè.
No és la classificació que ens agradaria. Desitjàvem a principi de temporada quedar més amunt. No me n'amagaré que el nostre objectiu era intentar lluitar amb el Liceu per la segona plaça, amb el Liceu en aquest cas perquè és el que ha quedat segon. No puc parlar de fracàs perquè penso que l'equip ha treballat bé i ha lluitat i ho ha intentat, però sí cert doncs, que en algun moment de la temporada, sobretot aquest primer trimestre del 2023, no hem estat tot el fluids que tocava i alguns moments fins i tot no hem competit lo suficientment bé. Haurem d'analitzar internament els motius, però no hem estat prou bé. Però tot i així l'equip s'ha aixecat i ha seguit competint i l'últim moment ha cregut en la possibilitat de quedar quart i fins i tot llàstima de la derrota a Vilafranca, que em sembla que el resultat no va ser just tampoc, perquè segurament doncs, haguéssim quedat tercers. Però bé, l'esport és així i ara des de la cinquena posició doncs, haurem de mirar de classificar-nos per semis sense tenir en compte que el factor pista, que no el tindrem a favor, però penso que l'equip arribarà a preparar per competir bé amb un rival espectacular, que normalment tots els equips oferim bons partits quan ens enfrontem entre nosaltres. Doncs esperem que sigui un play-off també intens en aquest sentit i molt obert, perquè penso que tindrem les nostres opcions.
Pere, tenim ara uns dies de descans per la disputa de la final a 8 de la Lliga Europea i entrem un altre cop en aquest debat de si aquests dies de descans van bé o trenquen una miqueta la dinàmica.
Home, ens hauria agradat que no haguéssim descansat, que podria dir que estaríem a Portugal aquest cap de setmana, però no pot ser. Doncs el descans, jo penso que aquesta alçada de temporada ens agradaria competir cada cap de setmana, però bueno, no em sembla que ens hagi d'anar malament descansar. Vull dir, l'equip, precisament pel motiu que et comentava, que mentalment doncs, en un moment ens havia costat, doncs pot ser que aquests dies ens vinguin bé per arribar més frescos i amb més ganes de cara al play-off. No se sap mai si és millor o és pitjor. D'entrada et diria que competir cada setmana és millor. Aquestes setmanes que no hi ha partits oficials, doncs a vegades es fan un pèl llargues i intentem donar fer algun tipus d'entrenament una miqueta més dinàmic i molt més llaminer de cara als jugadors, perquè si no costa posar-s'hi, però em sembla que ens anirà bé, el descans ens anirà bé i arribarem amb moltes ganes i el més important, arribarem bé físicament, tàcticament i mentalment al play-off.
Anem amb el play-off. 13 de maig és la primera cita al Palau d'Esports de Reus, aquest primer partit. Parlem una miqueta, per començar, del rival.
Bueno, rival complicat, històricament complicat. El Reus és el Reus. El Reus té una història importantíssima que pesa. La camiseta en si pesa i l'escenari pesa i és un rival que és complicat. Però també és veritat doncs, que és un rival que no se'ns dona malament. I penso que, amb sinceritat, penso que és un play-off molt obert. Pot ser que el factor pista pugui acabar marcant la diferència, però, sincerament, ara mateix penso que no. Serà un play-off molt obert, on qualsevol dels dos equips serà capaç de guanyar qualsevol de les dues pistes. I, bueno, amb dos rivals que ens coneixem molt, els entrenadors ens coneixen molt, els jugadors coneixen molt. Sí que és cert que tenen jugadors que amb capacitat de marcar molta diferència, però sobretot és un equip que competeix molt bé, que més enllà del rival no està mai fora del partit. L'any passat va ser capaç del play-off eliminar el Barça amb el mateix grup que aquest any, amb el mateix grup de jugadors que aquest any. Té jugadors internacionals acostumats a jugar a aquest tipus de partit i diferencials. L'important serà, doncs, evidentment, intentar avançar-se al marcador, els dos partits, i poder gestionar un marcador favorable, tot i que és un equip que no perd mai els papers dintre el partit, que sempre s'hi manté dintre el marcador desfavorable, pot condicionar bastant, i més sobretot si juguem a la seva pista, que ells sempre tindran aquest punt, un punt més de pressió que nosaltres per passar el play-off, pel fet de quedar quarts i pel fet de tenir el factor pista a favor. Bueno, hem de saber jugar una mica amb tots aquests aspectes i portar el partit al límit a favor nostre. Però penso que serà, m'estranyaria, però tot pot passar, que és esport, però penso que serà un play-off molt obert i molt, molt igualat.
Pere, com dèiem, 13 de maig, aquest primer partit de quarts. El dissabte, dia 20, a Sant Sadurní, el segon partit, i si fes falta un tercer partit, el de desempat seria el dimarts, dia 23, a Reus. El millor de tres partits, després, si el noi acaba passant, seria a semifinals el millor de cinc i la final també el millor de cinc.
Sí, de moment pensava en el primer partit i del primer play-off, no? I anar pas a pas. Tot el que més ens distraurà. Ens hem de centrar i focalitzar molt en el rendiment del primer partit. Sí, tant de bo doncs, puguem tornar de Reus amb una victòria i ens encantaria doncs, poder segellar el passi a semis a casa amb la nostra afició. Però et dic, el primer pas és focalitzar-nos amb els quarts, amb els Reus, que serà, doncs, en aquest cas, una sèrie curta, que és només de tres partits. Tant de bo doncs, ens puguem classificar i ho puguem fer en dos partits, que a més ens permetria descansar una miqueta més de cara a les semifinals. I a les semis, doncs, amb qui ens toqui, doncs, benvingut serà. Evident, som conscients que el favorit número 1 és el Barça, no només per jugar a les semis, sinó per jugar a la final i aixecar el títol. Bueno, tot i així, de moment no em vull distreure més enllà del Reus, que serà prou difícil, i sobretot doncs, que em distrauria de disfrutar. No? M'agradaria disfrutar molt d'aquest play-off, perquè, torno a repetir, penso que serà un play-off molt atractiu de cara a l'aficionat, de cara al públic, i tant de bo doncs, ens podem classificar, perquè a més doncs, d'atractiu el gaudirem com amb la victòria, no? Però tant de bo sigui així.
I ja per acabar, Pere, com arriba l'equip a aquests play-offs i quins objectius us marqueu?
Bueno, doncs una mica el que he anat dient fins ara. No, l'objectiu és el primer partit, intentar guanyar el primer partit, després l'objectiu serà intentar guanyar el segon, tant de bo no hi hagi tercer, i si n'hi hagués, doncs l'objectiu serà guanyar el tercer, però no, doncs, jo com a mi personalment, i jo vull transmetre l'equip, no ens hem de plantejar res més enllà de guanyar el primer partit i anar partit a partit. És el típic tòpic, però que és l'únic que realment ens pot funcionar. Si ens distraiem amb somiar amb altres partits, ens distraurà del que realment és important i no, segur que llavors no ens classificarem. I l'equip penso que arriba bé. M'agradaria que arribés millor, també t'ho dic, no, és així, però penso que dintre de el que hem comentat, no? Aquest primer trimestre del 2023 no m'ha estat prou bé alguns partits, doncs crec que l'equip s'ha anat refent. Sí, és cert que encara hi ha fases dels partits, tant Lleida com Voltregà, que són els dos últims que hem jugat, on l'equip alguna part de... O sigui, no m'ha aconseguit ser regular els 50 minuts, ha hagut alguna fase on no m'ha estat prou bé, i el que hem d'intentar, doncs, que aquestes fases no estiguem prou bé, perquè contra el Reus també segur que ens passarà algun moment això, doncs minimitzar-les, que ens repercuteixin contra el mínim possible i mirar de suavitzar-les. Però penso que l'equip arribarà bé. Físicament no estic convençut, mentalment també, perquè a més a més vendrem de descansar i venim de guanyar els dos, tres últims partits, que també això sempre ajuda. Per tant, doncs, penso que l'equip arribarà bé en tots els sentits i competirem bé. No estic convençut. Aquests partits, a més, penso que a nosaltres ens van, ens agraden, per tant, em sembla que donarem una molt bona versió.
Pere, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Avui, repassant, fent balanç d'aquesta fase regular de la Parlem Hockey Lliga i parlant dels play-offs pel títol. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Que vagi molt i molt bé aquest inici i aquesta disputa dels play-offs i fins la propera.
Moltes gràcies.
Farem camí cap a 9:45, cap a les notícies amb Elton John i Kiki D i el Don't Go Breaking Maha.
Són 9:45 del matí.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, us donem la benvinguda a aquest primer flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa, on us expliquem les notícies més destacades a aquesta hora del matí. Us parla Eric Guijarro. Comencem parlant dels casos de trastorns de la conducta alimentària que cada cop comencen abans. Noies cada cop més joves i visiblement influenciades per les xarxes socials. Aquest seria el perfil genèric més habitual de les persones que pateixen trastorns de la conducta alimentària. Una malaltia que ha crescut de forma preocupant, sobretot després de la pandèmia. Al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Alt Penedès els arriben cada cop més casos. Els professionals del sector demanen més prevenció d'un trastorn que pot ser molt greu i requerir d'un ingrés i des de Salut ja estan planificant un programa especial. A banda d'aquest programa de prevenció, també s'està incidint en aquests trastorns a través del programa Infamet. Tot i que cada cop són més joves, també hi ha casos de TCA en població adulta. El comerç de Sant Sadurní reivindica els valors de la compra local. L'Ajuntament de Sant Sadurní i Som Sant Sadurní impulsen durant aquest mes la campanya Soc Sostenible, compra amb valors a Sant Sadurní d'Anoia, amb la qual el comerç local i el mercat incentiven el consum sostenible lligat al reciclatge, al reaprofitament i l'ús d'envasos reutilitzables. Fins al 13 de maig se sortejaran 4 premis entre les compres al mercat i botigues associades a Som Sant Sadurní. Es repartiran bosses reutilitzables entre els clients i es farà un concurs a xarxes. Durant el període de la campanya, a més, s'organitzen diverses activitats al carrer, totes elles relacionades amb el motiu de la campanya, la sostenibilitat. Aquest dissabte les botigues sortiran al carrer i se sumaran a les parades de mercat, tot amenitzat amb la música en directe del grup Joan i Aina. El mateix dia, a les 11 del matí, a la plaça de l'Ajuntament, les famílies podran participar en el taller Fes el regal del Dia de la Mare. Taller d'anellament d'ocells al Parc d'Olèrdola, aquest dissabte al matí. La seu d'Olèrdola, del Museu d'Arqueologia de Catalunya, en col·laboració amb la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, organitza per aquest dissabte una activitat de natura oberta a tots els públics. Es tracta d'un taller d'anellament d'ocells que serà dirigit per tècnics especialitzats en fauna i flora local. Aquest taller es podrà conèixer la tècnica de marcatge i de seguiment de les aus salvatges. L'activitat és gratuïta i es podrà fer des de les 9 del matí fins a les 12 del migdia. El punt de trobada és la zona d'aparcament del conjunt monumental d'Olèrdola. No és necessària la reserva prèvia, però cal tenir present que aquesta activitat no inclou l'entrada i visita a l'interior de la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. I acabem a Calafell, on tindrà lloc l'1 i el 2 de juny el primer Congrés Internacional Carlos Barral. En la primera edició estarà dedicat a l'escriptor Gabriel García Márquez. Calafell acollirà l'1 i el 2 de juny, propers, el primer Congrés Internacional Carlos Barral. Amb el seu Compartida a Tarragona, aquesta trobada acadèmica estarà dedicada al lligam de Barral, com a editor, amb els escriptors que van encarnar el boom de la literatura llatinoamericana. Uns autors que van passar per Calafell, alguns fins i tot instal·lant-s'hi algun temps, entre les dècades de 1960 i 1980. El congrés és fruit d'un conveni signat entre l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili. Serà un congrés anual que en cada edició es dedicarà a un dels escriptors descoberts per Barral i que van passar per Calafell. Aquest primer any el certamen estarà dedicat al colombià Gabriel García Márquez, Premi Nobel de Literatura l'any 1982. Aquest congrés es posarà en marxa, a més, dins del 50è aniversari d'aquelles visites a Calafell. El termini per presentar comunicacions al congrés es tanca el proper 12 de maig. La inscripció per participar-hi com a congressista, de la seva banda, acaba el dia 15.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 2:15. Cada 15 dies coneixem a fons les entitats dels nostres municipis. Avui marxem fins al Vendrell i estem segurs que la veu que acompanya la Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio, us serà força coneguda. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, us sonarà moltíssim, però avui, a veure, vaig a dir hola, a veure si us sona aquesta veu. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure si em parles una mica més, a veure si els nostres oients et coneixen.
Molt bon dia. Seguirem parlant aquests propers dies d'aquesta absència de precipitació.
Que bueno que eres. Efectivament, és el Marc Rodero, però ja ens has donat el temps d'avui i ara doncs et tenim com a entitats, perquè ets un home inquiet. Et va la marxa, com no podria ser d'una altra manera, i estàs al capdavant de dues entitats molt importants del Vendrell, com són els Gegants i el Cabrot. Molt bon dia, Marc Rodero.
Molt bon dia, Lourdes. Bon dia a tothom.
Com estàs?
Doncs bé, molt bé. Ara intentant canviar una miqueta de registre,
Sí.
És a dir, aquest canvi ara, deixem de banda la part de la meteorologia, d'home del temps, i ara fem aquest allò com es fa, no? Allò, aquella boira
canviant...
que surt i dius, vinga,
exacte.
Correcte.
Ara ens n'anem a la part. El barret, no?, d'alguna manera.
Això mateix, és aquest canvi de registre. Ens anem a la vessant entitats, a la vessant, doncs, això, una miqueta més propera, podríem dir.
Doncs sí. He dit que ets un home inquiet i t'agrada molt la cultura. Portes moltíssims anys amb els Gegants. De fet, me'n recordo de quan van desaparèixer, que se'ls van endur. Oh, sí. I jo me'n recordo com ploràveu quan van arribar.
Va ser un moment molt dur, un moment molt complicat. Lògicament, en aquell moment, el Joan era el president de l'entitat i va ser un cop molt dur per tots, evidentment, una situació que, òbviament, lògicament, mai esperes, mai creus que et pot passar, i nosaltres, malauradament, doncs, vam haver de viure aquesta situació, no? Doncs que ens van prendre els Gegants. De fet, nosaltres sempre ho diem, que les circumstàncies van anar com van anar i les casualitats van anar com van anar. És a dir, entenem que el que buscaven era el remolc, però, doncs bé, per circumstàncies que van juntes amb l'altra entitat de la qual també en soc president, doncs van fer que aquella nit, precisament, els Gegants, que venien d'una sortida, podríem dir que institucional, a Tarragona, doncs van fer nit a dintre del remolc, i malauradament, doncs, quan van prendre el remolc, van prendre també el Salvador i la Teresa.
Mm-hmm. Però jo haig de dir que, malgrat que recordi, que jo crec que si algú no coneixia els Gegants del Vendrell durant aquells dies que van ser, és a dir, si pels periodistes que estàvem al capdavant de la notícia era dur per vosaltres, que el sentiu de prop, va ser encara més dur. No sé si us va fer adonar-vos de l'estima que hi havia, perquè jo me'n recordo d'aquella trobada, d'aquella arribada, d'aquella gran festa, amb moltíssima emoció. I com que a vegades diuen allò de que quan perds una cosa és quan te n'adones del que tenies. No sé si va ser una mica això al Vendrell i a la comarca.
Sí, textualment et posa la pell de gallina quan veritablement te n'adones d'això, d'aquesta estima, aquests dos elements de tan emblemàtics del Vendrell, en aquest cas els Gegants Vells, com els anomenem moltíssimes vegades, no?, que daten de l'any 1930, doncs formen part del patrimoni del Vendrell, formen part de la gent del Vendrell. De fet, és que són del Vendrell, són de les persones del Vendrell, no? I ho veus, ho palpes, doncs jo recordo perfectament quan vaig haver de trucar a l'alcalde i li vaig haver de dir que Kenneth, han pres els Gegants, no tenim els nostres Gegants. A partir d'aquí, doncs, ràpidament vam engegar tota la maquinària, per tothom és sabut com vam intentar gestionar, doncs, aquesta doncs, malaurada situació, i com sabem també on van aparèixer i on els vam haver d'anar a buscar. Però ràpidament, totes les entitats del Vendrell, de tots els símbols, de totes, cadascuna de les entitats, es va volcar, doncs, per donar-li aquesta benvinguda. Me'n recordo, com molt bé dius, que pujaven pel carrer de Mar, i quan vam creuar el llindar de la plaça Ramon i Vidal, és que vam entrar literalment a la plaça Vella, allò va ser espectacular. És a dir, encara m'emociono ara de recordar-ho, perquè va ser increïble. Malauradament, per qui ens estimem l'entitat, mai haguéssim hagut de voler que això passés, lògicament, no?
Clar.
Però te n'adones, com diem, de l'estima que tothom en té per aquests elements, per aquestes figures, en definitiva, pels Gegants del Vendrell, que, com he dit al principi, són els Gegants de la gent del Vendrell, són els Gegants del poble.
Mm-hmm. fa 3 anys, el 16 d'octubre, doncs, van complir 90 anys el Salvador i la Teresa, però clar, ja hem passat aquesta maleïda pandèmia que ens ha trastocat i que les entitats heu estat al capdavant, malgrat que dèiem que la cultura era segura i a vegades, afortunadament, el Vendrell va demostrar que sí, que es podien fer coses i que no va tenir por a l'hora de portar a terme certes accions. En quin moment esteu ara amb els gegants del Vendrell i a què us enfronteu pròximament?
Estem en un moment, podríem dir, que de trànsit. Jo fa relativament poc que vaig assumir la presidència de l'entitat, després de molts anys d'estar-hi el Joan al capdavant, i estem en aquest procés de canvi, uns processos de canvi que sempre s'han de madurar, s'han de fer amb calma, amb tranquil·litat, amb molta perspectiva, i per tant, doncs, òbviament, com sempre passa en aquestes situacions, els punts de vista de les persones moltes vegades canvien. Per tant, intentem seguir una miqueta doncs, aquesta estela que ens ha deixat el Joan durant aquests anys, però òbviament hi hauran canvis perquè doncs, bé, les persones som diferents i tenim visions diferents d'una mateixa situació i per tant amb la calma, amb la perspectiva, amb la normalitat que ens dona i aquesta visió doncs, farem que continuem en el mateix camí, però sí que és veritat que portarem alguns canvis que creiem que són necessaris als gegants. Hem de tenir en compte que no només tenim el Salvador i la Teresa, també tenim el Jaume i la Montserrat, que són els gegants nous, podríem dir. També tenim el Joaquim i l'Anna, que són els gegantons, i també tenim tots els nans. Per tant, no només són els gegants vells, per dir-ho d'alguna manera, sinó que l'entitat és força gran i aglutina molts elements, molta figura festiva en aquest sentit, té molta imatgeria, podríem dir. Aleshores, doncs, tot això s'ha de gestionar amb calma, amb perspectiva, i per tant doncs, se li té que aportar una renovació, un canvi, per intentar seguir avançant. El que tenim molt clar és que el Salvador i la Teresa són aquest emblema del Vendrell, aquest escut del Vendrell, i que sortiran només en els moments significatius al Vendrell, al municipi, evidentment quan fem la festa major en honor a la nostra patrona Santa Anna. I la resta, doncs, ho gestionarem de la mateixa manera, però amb canvis que a poquet anirem veient, anirem implementant, però sense marcar-nos una data en l'horitzó, sinó anar avançant conforme vagi, doncs, comportant-se tot, podríem dir.
Mm-hmm. Clar, no és habitual que tingueu tanta imatgeria que li has anomenat tu, em sembla perfecte perquè potser hauria dit alguna bestiesa per part meva, però no és habitual que en un municipi, o jo no estic tan acostumada a tocar trepitjar molt territori per a aquestes sortides i tot ho sabràs més, però que hi hagi tanta figura i tanta gent que està involucrada en l'entitat i que els faci ballar, jo no ho havia vist mai. No sé si és l'habitual o no.
Bé, a veure, el Vendrell és un municipi molt ric en cultura popular, s'ha demostrat i és palès en tots els aspectes, no només en la cultura popular, que és la que estem parlant ara, sinó també en el foc, És a dir, que el Vendrell, el nostre municipi, doncs, té aquesta sort, té la sort de poder comptar amb tots aquests elements, El cartró, com li diem moltíssimes vegades, en el cas dels gegants, també tenim, doncs, el lleó, també tenim l'àliga, també tenim d'altres elements que enguany es sumaran a aquest seguici del dia de Santa Anna, tenim el drac, per tant, doncs, som molt rics en aquest aspecte i som molt rics també. Tot això, al final, el que fa és fer-nos grans a nosaltres, enriquir això és una de les prioritats i, per tant, tenim aquesta sort, tenim la sort que el Vendrell d'això n'entenem, en sabem i en gaudim moltíssim. La nostra cercavila de cultura popular ja em permetràs,
I tant. Podria dir
una cosa que no fos,
I tant.
És una referència, podríem dir, en molts municipis del país, N'hi ha poques tan riques i n'hi ha poques que siguin tan diverses com la nostra. Per tant, això és un patrimoni que hem de cuidar, és un patrimoni que hem d'estar molt pendent d'ells i com tot és molt dinàmic i va evolucionant, I amb el pas del temps tot això anirà creixent. Però el que tenim ara ho hem de cuidar, ho hem de treballar, ho hem d'estimar i tenim la sort doncs, que moltes persones del Vendrell viuen literalment per la cultura popular. I el que et deia abans, aquesta riquesa no és només en la imatgeria, en aquest cas en la imatgeria festiva, que també inclou les bèsties de foc, sinó que fa rica a les persones també.
Clar, jo em sorgeix un dubte i mira que hem parlat en moltes ocasions, he tingut el plaer de fer-vos reportatges en directe per la xarxa, Però com és estar sota d'un gegant d'aquests o d'un nan? Com és aquesta sensació? A banda del que deu passar. Però això és un altre tema.
Hi ha moments claus, podríem dir. Eh? Hi ha moments molt clau. També t'he de dir que no és el mateix ballar o fer ballar, en el meu cas, el Salvador, que és el que normalment faig ballar, el gegant. No és el mateix fer ballar el Salvador que fer ballar el Jaume. No és el mateix fer ballar a la Teresa que fer ballar la Montserrat. Hi ha moments, llocs, molt estratègics i que tenen un sentiment, doncs molt fort. Ballar el Vals Jota el dia 26 de Santa Anna a la Plaça Vella és una cosa inexplicable. No vull ser exagerat, però és que veritablement és així. Els que ho veiem, els que ho sentim, el que ho estimem, és una sensació única, que només la saps quan estàs justament a sota del gegant. El Vals Jota té això, que va increixent a poc a poc, comences, evidentment, fent aquest vals, jugant amb la geganta, en el cas meu, perquè jo porto el gegant. Doncs jugant amb la geganta, comences a girar, els grallers comencen a tocar més fort, el timbal comença a tocar més fort, i tu et deixes contagiar, evidentment, d'això. I quan fas les voltes finals i sents la gent com crida, com aplaudeix, és una cosa, Lourdes, que és inexplicable. Ho has de viure i has d'estar sota per saber el que és. I quan plantes el gegant i escoltes la gent aplaudir, cridar, quan surts de sota, bé, totalment inexplicable, podríem dir. És una sensació que només la pots sentir quan estàs allà. I això al final és ens podíem sentir afortunats, de poder gaudir això i poder estar aquí, doncs és una cosa que ens ha de fer sentir, doncs això, ho he dit abans, totalment afortunats.
Sí, sí, la veritat és que sí. No, si m'ho estaves explicant i m'estava agafant, saps allò, la pell de gallina, perquè ho estava sentint, però perquè tu tens una màgia especial, no sé si t'ho he dit alguna vegada, però sí que és veritat que transmets, sigui físicament o ara que estem en trucada telefònica, tu transmets. Hi ha gent que no transmet, que et pot dir el mateix i no transmetre, però a mi m'ho has fet sentir, també potser recordant vegades quan us he vist ballar, aleshores, que guai. Espero que els nostres oients ho hagin notat igual que jo, eh?
En aquest cas, sí, a tu t'he vist en moltes places i en molts llocs i hem coincidit en molts actes de cultura popular i, per tant, t'he vist allà i saps, evidentment, del que es parla, no? Has cobert moltes notícies, ens has fet moltes entrevistes i, per tant, saps perfectament el que estic intentant transmetre, no? Però és això, és una barreja de sentiment i una barreja, doncs, d'ubicació, podríem dir, no? Llavors, doncs, possiblement sí que amb les meves paraules es nota, aquesta estima i aquest respecte per altra banda que li tens en aquest cas a l'entitat, als gegants.
Clar que sí. Escolta, com que el temps, tu ja saps que la ràdio és com és, anem a l'altra entitat de la qual també ets president, i és el Cabrot. Mesclem cultura i foc.
Això mateix. Ara tornem a fer un canvi de registre, eh?
Vinga,
ara
canvia del barret.
Això mateix. Ara passem del matí, passem de la claror, passem del sol i passem de la cultura popular. Ara, doncs això, canviem-nos el barret i ara passem a la foscor. I ara passem al 26 també, però passem a la nit, això sí.
Amb una bèstia important, perquè també si hi ha una cosa que us caracteritza el Vendrell són aquestes quantitat de bèsties que acompanyen aquella nit. Doncs que... Sí, sí, són grans. Són grans, són grandetes. Sí, sí.
Doncs aquesta podríem dir que és l'altra part de la riquesa que té el Vendrell, eh? Tots aquests elements de foc, tot aquest bestiari de foc que té la sort de tindre el nostre municipi, que en el dia de Santa Anna, el dia 26, se n'hi sumen també d'altres entitats que ens volen acompanyar i que fan també de la cercavila de foc de Santa Anna una de les cercaviles doncs, més importants i de referència del país. Hi ha hagut moments en qual tot estava de forma ben organitzada que hem pogut arribar a ser entre 18, 20 i 22 colles de foc circulant, podríem dir, pels carrers del Vendrell. No? I què t'ha de dir del Cabrot? Doncs bé, el Cabrot és un drac de referència, podríem dir, és un drac imponent, és un drac doncs, que molta gent li té molta estima també i que, bé, doncs fa també que sigui gran, aquesta cercavila de foc, juntament, evidentment, amb els altres elements festius, amb els altres elements de foc que té el Vendrell, està clar.
Clar, aquí parlem del cabrot, però també tenim el cabrot petit.
Això mateix, no en teníem prou amb el gran.
Exacte.
Encara vam de buscar el petit. Però al final el petit era una cosa imperativa, eh? És a dir, era una necessitat que tenia l'entitat. Pensa que el Cabrot és una colla familiar, som aproximadament entre 100 i 120 associats, i d'aquests 100-120 associats hi ha una gran massa que són nens, i aquests nens se'ls havia de donar cabuda. Al final els nens són el futur de la nostra entitat, i per tant, si no els hi dones continuïtat, hi haurà un moment que es perden, i per tant aquesta continuïtat quedaria tallada, no? Clar. Llavors vam tenir molt clar, quan vam començar a gestionar el Cabrot, que era necessari, doncs, dotar a l'entitat d'un element infantil, precisament per fer aquest canvi, entre els que comencen a pujar i els que ja són adolescents i els que ja comencen a ser més grans i ja poden passar el Cabrot. Per tant, aquest pont quedava una miqueta tallat i anàvem una miqueta coixos en aquest sentit. Aleshores, doncs, la millor manera era, doncs, això, de fer un element infantil. Els nens ja poden començar des de més petits a vincular-se amb el món del foc, i normalment els que comencen difícilment ho deixen, comencen a créixer dintre de l'entitat, després passen a les masses o l'acompanyament pirotècnic i finalment ja passen directament al Cabrot i a les masses, doncs això, i l'acompanyament pirotècnic del gran ja.
Què té el foc que és tan addictiu pels que hi esteu?
Doncs no t'ho sabria dir, però és addictiu. La mateixa addicció que puc sentir jo a títol personal amb els gegants quan estic ballant el Vals Jota a Plaça Vella és el que sento quan estic amb el Cabrot. Són dues sensacions molt diferents, perquè són dos conceptes totalment oposats un a l'altre, però el sofre, l'olor a pólvora, el que comporta la foscor, el foc, el fum, el color, tot això és una cosa que enganxa, i com dic moltíssimes vegades, ho portem com en vena, ho portem a dintre molt integrat, i per tant, doncs, és molt difícil, doncs, com et diria, no poder-hi estar, no? Tot és com una barreja, podríem dir, Lourdes, eh? Tot és una barreja. Amb el Cabrot tenim la sort també, doncs, que al llarg de l'any fem moltes sortides fora del Vendrell, portem el nom del Vendrell a molts... moltes altres viles, a moltes altres ciutats, a moltes altres pobles, tenim la sort, doncs, que sortim, i hi ha, doncs, a vegades temporades que podem haver de fer més de 30 sortides, incloent les de casa, però que sortim molt del Vendrell, i per tant, doncs, és una entitat que té molta activitat, moltíssima activitat, i si això li sumem, evidentment, al Cabrot petit, doncs, vaja, ja, això ja... No se'ns en va de mare, òbviament, perquè ho tenim molt controlat, però sí que és cert, doncs, que ens genera molta feina.
Clar, precisament d'aquí una estoneta entrevistaré el Pemi Rovirosa com a administrador de Santa Anna, i clar, tenim a tocar, és a dir, queden 2 mesos escassos de... No, 2 mesos i una mica més per aquesta festa major. No sé si esteu ja preparant tot el que... Clar, nosaltres anem a les cercaviles, molt maco tot, però això porta darrere, doncs, una feinada que moltes vegades no veiem les persones. No sé si és el cas de començar-hi a treballar o fa temps que treballeu.
Bé, nosaltres, per exemple, en el cas del Cabrot, que potser gestionar aquesta bèstia, no només el Cabrot, sinó també el Cabrot petit, la batucada, l'acompanyament pirotècnic, les masses, doncs això és una feinada gran. Nosaltres ens donem un parell de mesos de descans, eh? Vull dir, podem arribar a tancar temporada a l'octubre o al novembre, descansem un parell o tres de mesos, però... A principis d'any ja ens posem a treballar, en aquest cas, per la Festa Major i també per altres sortides que puguin haver-hi. Deixa molt poc espai de temps al drac, podríem dir, eh? Aquesta entitat, diguem, a diferència dels gegants, deixen molt poc espai perquè no tanques una temporada que ja estàs preparant la propera. Pensa que aquest any passat vam celebrar el 30è aniversari del Cabrot. Vam portar a 30 bèsties al Vendrell. Gestionar això, Lourdes, és del tot menys senzill, però sí que és cert que l'equip que tenim i les persones que són molt properes a mi, doncs, evidentment, ho vam poder gestionar amb certa facilitat, no? Doncs aquestes 30 bèsties que van vindre al Vendrell, doncs bé, s'ha de tornar aquestes sorties i hem d'anar també a casa seva, no? Clar. I per tant això és una roda que comença a girar i sempre està en marxa i per tant no s'atura i sempre dona, en aquest sentit dona moltíssima més feina, no? Però sí, Santa Anna ja hem començat a treballar, vam començar a treballar fa 2-3 mesos i ja ho tenim, no et diré que preparat, però vaja, que ja encarrilat, ja ho tenim molt apamat i per tant, doncs bé, ja ens és relativament senzill poder-ho preparar, però no deixa de portar-nos, evidentment, molta feina.
Mar Rodero, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, no una vegada, sinó dues, o tres, en aquest cas, per 3 barrets, i només em resta dir-te que gràcies per haver-nos acompanyat avui al PNC en xarxa per explicar-nos una mica allò que nosaltres ho veiem com un element, com elements festius, però que hi ha molta feina al darrere, i visca els gegants del Vendrell i visca el Cabrot.
I visca Santa Anna, també. Ja
i visca Santa Anna.
Això mateix. Però sí. A la vostra disposició, Lourdes, ens tenim aquesta estima mútua. Hem fet moltes coses junts i estic convençut que en un futur ens seguirem fent també moltes més. I, per tant, a la vostra disposició i per mi un plaer haver pogut col·laborar en aquest espai.
I tant que sí. Una abraçada molt gran.
Una altra, Lourdes. Enemic del que sé, només es
lluita amb ràbia el poder des del que empresona. I en clau Penedès, amb els Bandau i aquest taló de botxins, tancarem aquesta primera hora de divendres. A la vista les mines de pa, seguiu el camí, no vagis allí, mossega't la llengua, han passat el verí. Si guanyen les forces, sembrem tot el blat, trenquem les rajoles.
Penedès en xarxa. Senyor.